Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 28 de juny del 2026, el ciclisme és d'aquells esports que només genera dos tipus de sensacions, l'afició més absoluta o unes ganes descomunals de fer la migdiada mentre el grup dels escapats s'acosta al Tourmalet. El cert, en tot cas, és que el funcionament de les curses permet entendre les interioritats de la política amb més precisió que bona part dels manuals. Posem per cas que Pedro Sánchez és el líder d'un equip amb mallots i bicicletes de color vermell que pren part al Grand Départ del Tour de França que hi haurà a Barcelona el dia 4 de juliol. Té bones cames, està preparat, disposa d'experiència en la competició perquè l'ha guanyat més d'una vegada, coneix les etapes de muntanya, atresora un bon manual de resistència i està acostumat a les remuntades impossibles. El desgast, però, se li acumula a les cames. Li falla la cadena de la bicicleta, els jutges de la cursa no l'acaben de tractar bé, punxa alguna roda i veu com ha de pedalar contracorrent. Li costa arribar als punts d'avituallament. Els gregaris que l'han acompanyat fins al moment clau de les etapes estrella flaqueixen. N'hi ha que són desqualificats, com José Luis Ábalos, i d'altres que ja no el poden ajudar perquè se'ls ha espatllat el canvi de marxes, com és el cas de José Luis Rodríguez Zapatero. Hi ha mecànics que, més que ajudar, acaben espatllant el material. Santos Terdán, Leire Díez... Els altres equips, en canvi, apliquen un ritme infernal abans de les ascensions decisives. Sánchez pot fer miracles, però no pot lluitar contra la gravetat. I sobretot no pot fer-ho sol. Els altres equips, amb qui s'havia aliat en altres ocasions, comencen a desconfiar. Hi ha corredors com Gabriel Rufián, que tenen ganes d'ajudar-lo, però es van quedant sense arguments pel camí. I d'altres que, com Míriam Nogueras, prefereixen punxar les rodes de Pedro Sánchez per propiciar un relleu a l'equip del PSOE. La línia de meta és cada vegada més a prop. El president del govern espanyol té difícil mantenir el mallot groc que l'acredita com a líder de la cursa. De fet, només les pàjares d'Alberto Núñez Feijó i la por al tàndem que formen l'equip blau del PP i l'equip verd de Vox poden obrar el miracle. La sensació, això sí, és que fins i tot el multicampió Tadej Pogacar, si corrés amb el mallot vermell, acabaria baixant de la bicicleta. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
Continua la calor, malgrat tot. Jofre Genué, bon dia.
Bon dia i bona hora. Continuen les elevades temperatures avui. Encara superarem àmpliament els 30 graus a moltes poblacions. Els vols més als 38, ahir es va arribar als 39. Potser baixa un pèl, però en general es notarà gens. De fet, en punts del litoral i el prelitoral, respecte a ahir, les temperatures podrien pujar un plet més, sobretot a partir de mitja de la tarda, amb vents una mica més aponentats i rescalfats, que van associats al canvi de temps que arriba per Ponent. De fet, ara mateix hi ha tempestes cap al nord d'Osca. Lliscaran per la franja de Ponent al llarg d'aquesta tarda. Poden donar algun ruixat en aquest sector, però sobretot serà al nord de Lleida, que és on hi ha avisos d'intensitat de pluja. Compte aquesta tarda, per tant, en punts de l'alt Pirineu, perquè poden haver algunes tempestes que siguin una mica intenses. Augment de núvols, per tant, progressiu a tot el terç del país. Potser Girona quedarà més al marge d'aquest augment de núvols. Pols s'agrada en suspensió i compta també perquè aquestes ventades poden comportar algunes... aquestes tempestes poden comportar algunes ventades, precisament, al terç del país al llarg de la tarda. El front en si ens acaba de creuar al llarg del dia de demà, afectant el nord del territori de alguns ruixats, però sobretot obrirà les portes a un descens progressiu de les temperatures al llarg de la setmana que ve, que bàsicament es normalitzaran.
Gràcies, Jofre. Aquesta calorada causa estralls a casa nostra, però també la resta d'Europa. Els termòmetres de diversos països, Alemanya, Dinamarca, República Txeca, Suïssa, han registrat rècords absoluts amb temperatures al voltant dels 40 graus en països on no hi estan gens habituals. Habituats com Alemanya, concretament s'ha arribat als 41 graus i mig a Alemanya. Dinamarca, 37 graus aquests dies. A París, aquestes últimes 24 hores, la calor ha provocat la mort d'un centenar de persones i ha desbordat els serveis funeraris. L'investigador del CSIC, el Centre Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura a Catalunya Ràdio que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
Àustria, Hongria i Itàlia han declarat l'alerta per una onada de calor que ara es desplaça cap a l'est d'Europa. Les notícies del diumenge ens porten fins a Veneçuela. Les mirades continuen posades, en aquest cas, a l'Amèrica del Sud, on el balanç del terratrèmol ja supera els 1.400 morts i els 3.200 ferits. 1.400 morts, una xifra que es va actualitzant dia a dia perquè les rèpliques continuen sacsejant les zones afectades i les tasques de recerca són cada vegada més complicades. Encara hi ha 50.000 desapareguts i els equips de rescat busquen supervivents a contrarrellotge. Malgrat la dificultat afegida perquè no hi ha prou maquinària pesant, encara hi ha gent que surt amb vida de sota la runa dels edificis. Fa 3 dies que 2 terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 van sacsejar Veneçuela. Des d'aleshores, una vintena de països hi han enviat equips especialistes per donar un cop de mà en les tasques de rescat. Entre ells, el grup de bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya, amb qui vam poder parlar ahir al suplement, moments abans d'agafar un vol cap a Veneçuela. Sobre el terreny, els familiars dels desapareguts demanen que no es deixi de buscar. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
Rescatistes, bombers, militars, gossos, especialistes en trobar persones vives sota els edificis. La lluita per la vida en un escenari dantesc, caòtic, amb els familiars de les persones que es busquen esperant notícies miraculoses o al pitjor.
No hay suficiente maquinaria. No sé, yo pido por favor que envíen a las personas que puedan ayudarnos y que no dejen de buscar, no que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
Es parla de 50.000 desapareguts per aquests 2 terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels marins supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
Déu-n'hi-do, les tasques de rescat s'allargaran durant setmanes. Després caldrà preguntar-se quines són les conseqüències i la magnitud del desastre causat pels terratrèmols. Miguel Enrique Otero, director del diari veneçolà El Nacional, atribueix part del desastre a la corrupció endèmica que viu el país. N'ha parlat al programa El Divan de la Sílvia Coppolo.
Venezuela es un país marcado por la corrupción y por la irregularidad. Muchos permisos de construcción se obtienen a base de pagarle a los concejales o a la gente. Entonces, claro, hay muchos edificios que no tienen las condiciones para resistir un temblor o un terremoto.
Enrique Otero publica des de Madrid, per l'exili imposat des de fa ja més d'11 anys, la conversa sencera aquest vespre a partir de les 9 a l'antena de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè en una altra punta del món, a l'Afganistan i al Pakistan, 2 terratrèmols més han sacsejat la zona. En aquest cas, però, de moment no hi ha constància de víctimes. El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de Hindukush. Els tremolors s'han notat des de la capital, Kabul, fins a Islamabad. Un sisme que s'ha produït a una profunditat d'uns 100 quilòmetres. Poc abans, al Pakistan, hi havia hagut un altre terratrèmol. Aquest ha estat de magnitud 5,4. Ha fet una vintena de ferits i ha malmès un centenar d'habitatges, segons les últimes informacions. És el quart terratrèmol al Pakistan aquestes últimes 24 hores. A pocs quilòmetres del Golf Pèrsic, l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran penja d'un fil. Els dos països mantenen l'intercanvi d'atacs i s'acusen mútuament d'haver vulnerat l'acord de treva provisional. Un pacte, recordem-ho, que es va firmar fa menys de 2 setmanes i que pretenia, per ara, de manera infructuosa, posar fi a 4 mesos de guerra. L'acord, però, ja ha quedat en paper mullat. Aquesta nit els Estats Units han tornat a atacar diversos objectius al país persa. Washington assegura que ho fan represàlia als bombardejos d'un patrulier a l'estret d'Hormuz i, segons les autoritats nord-americanes, els objectius han estat instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria, també magatzems de drons i de míssils. Donald Trump, com sempre, a través de la seva xarxa, ha reconegut els atacs i adverteix que podria anar més enllà, fins al punt, diu, que la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir. Amenaces en temps de suposada treva per les dues bandes, perquè després d'aquests atacs, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha anunciat una operació conjunta de les seves forces navals i aeroespacials contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait i a Bahrein. Asseguren que han destruït 8 infraestructures importants de l'exèrcit dels Estats Units i adverteixen que qualsevol nova agressió rebrà una resposta implacable. 5 minuts per arribar a un quart de nou del matí, de la crònica política, resposta implacable també d'un PSOE que tanca files amb Pedro Sánchez. El Partit Socialista ha engegat la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid on ha quedat palès el suport de la plana major al president espanyol i secretari general del partit. Això sí, amb alguna veu discordant, com la de ja habitual Emiliano García Page, el díscol de sempre, que s'ha quedat sol en la seva croada particular. En canvi, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha llançat un missatge de suport al president Sánchez. El Comitè Federal Sánchez ha defensat la seva resposta al degoteig de casos de corrupció i ha demanat coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Ho ha seguit des de Madrid l'Alba Gil. Alba, bon dia.
Bon dia. Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. L'única veu crítica, l'habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haber fet més, però que han estat contundents.
Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027.
Tot això pel que fa al PSOE. Les paraules de Pedro Sánchez del Comitè Federal del PSOE han tingut resposta ja per part del Partit Popular. Alberto Núñez Feijóo ha acusat el president espanyol de capdillisme, l'assenyala d'haver-se atrinxerat antidemocràticament, diu, al Palau de la Moncloa. Paraules del líder popular durant la clausura del Congrés del PP català que ha ratificat Alejandro Fernández com a cap de files.
Lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
El Congrés ha estat una exhibició d'unitat, malgrat que s'hauria d'haver celebrat fa 4 anys i s'ha anat posposant per les desavinences entre Gènova i la direcció catalana. En tot cas, ha servit per renovar la cúpula dels populars a Catalunya amb Alejandro Fernández, que es manté al capdavant, a qui Feijóo demana capitanejar la missió per fer fora Sánchez de la Moncloa. La gran novetat, primer Fernández li agafa el guant a Alberto Núñez Feijóo.
Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno. Qué buena falta le hace a la nación.
La incògnita del Congrés era qui seria el número 2 d'Alejandro Fernández. Doncs bé, els rumors s'han acabat certificant. Ha situat l'actual portaveu parlamentari, Juan Fernández, a segon de bord d'Alejandro Fernández del PP català i, per tant, Lorena Roldán li agafarà el relleu com a portaveu parlamentari. I ara ens situem a Planoles, al Ripollès. Així van rebre ahir l'expresident Jordi Pujol i Soley en l'acte d'homenatge organitzat per les joventuts de Junts i que es va fer en un moment en què estem pendents de la sentència pel cas que afecta la seva família i que jutja l'Audiència Nacional. En Pujol, recordem-ho, exonerat pel tribunal. Pujol, acompanyat del seu fill Oriol, no va intervenir directament en l'acte, però va preparar un discurs que va llegir Carlota Monfort, presidenta de l'entitat. No va fer esment a la causa judicial, però a través d'ella va reivindicar la seva entrega a Catalunya.
Si alguna cosa voldria que recordés de mi, és molt senzilla. Que he intentat servir Catalunya. Amb les meves limitacions, amb els meus errors i amb els meus encerts.
El president Pujol també va defensar integrar les persones que arriben de fora sense renunciar a la identitat pròpia, tot plegat en un acte que va reunir 400 persones i a la qual també van assistir figures de pes del partit, com el secretari general Jordi Turull i el president del Parlament, Josep Rull. La crònica política catalana també passa per la indignació que viu l'esquerra independentista. El motiu, Aliança Catalana ha llogat l'històric local que fins ara havia estat la seu del casal Panxo de Berga. El casal portava 17 anys instal·lat al local, però el passat 15 de juny la propietat els va rescindir el contracte. La sorpresa ha arribat quan s'han assabentat que els nous llogaters són la formació de Sílvia Orriols. La líder del partit, de fet, s'ha vantat d'haver obert el local a través de les xarxes. Des de l'assemblea del casal Panxo denuncien que ha estat especulació immobiliària i no pas Aliança Catalana qui els ha expulsat del seu antic local i acusen el partit d'extrema dreta d'atiar la crispació. El local va aparèixer ahir amb el rètol d'Aliança guixat amb esprai negre i amb pintades a la façana. 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van participar a la marxa de l'orgull LGTBIQ+. Ahir a la tarda a Barcelona van denunciar que el matrimoni no els resol problemes i van voler recordar la primera mobilització que es va fer a Catalunya. Montse Mir, bon dia.
Bon dia. Va ser el 26 de juny del 1977 i des de llavors s'ha fet cada any.
5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes "Nosaltres no tenim por, nosaltres som".
Aquest ha estat un dels lemes més corejats durant el recorregut entre la plaça de la Universitat i la de Sant Jaume, en una marxa que ha denunciat que el matrimoni sigui la clau d'accés obligatòria per accedir a moltes coses. També han reiterat que encara pateixen agressions. Ángel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, diu que no són resultat de l'atzar.
Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada, que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
Segons l'últim informe de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, el 2025 hi va haver més de 350 agressions a Catalunya. Els participants també es desmarquen del Pride Barcelona, que han qualificat de rua festiva empresarial.
I ara ens situem a Hongria, on desenes de milers de persones també s'han concentrat a la capital, a Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull sense l'ultranacionalista i homòfob Víctor Orbán al poder. Cal recordar que en la celebració de l'any passat unes 350.000 persones van desfilar sota l'amenaça de multes i detencions del govern Orbán, que en els seus 16 anys al poder va limitar els drets del col·lectiu. Més enllà d'Hongria, també hi ha hagut marxes arreu del món, algunes de multitudinàries, com a la ciutat alemanya de Múnich, amb 230.000 participants, i a la capital de Finlàndia, Helsinki, amb 100.000. I a tot això, atenció, perquè avui, coincidint amb el Dia de l'Orgull, el Ja m'entens, el podcast d'aquesta casa que dona veu al col·lectiu LGTBI, celebra 200 programes. Sentim el seu presentador, el David Ávila.
Ja m'entens, arribi a 200 programes, és una molt bona notícia. I una molt bona notícia per diversos aspectes. Un d'ells, la construcció de referents, que encara ara és molt important dins del col·lectiu LGTBIQ+, ja que encara ara hi ha molts espais on les persones del col·lectiu no ens atrevim a explicar la nostra orientació sexoafectiva i de gènere. Però també és molt important, ja que l'octubre farem 6 anys i durant tot aquest temps hem pogut parlar de temes com, per exemple, com més ser LGTBI dins d'un centre penitenciari o com viuen les persones del col·lectiu tenint una discapacitat psíquica o física. Doncs de tot aquest tipus de temes n'hem parlat i esperem seguir-ne parlant en futurs programes. Així que celebrem-ho.
Passant 2 minuts d'un quart de nou del matí, aquesta tarda a partir de les 7 hi haurà una nova protesta al municipi de Paiporta per reclamar la suspensió de l'aforament de l'expresident Carlos Mazón i per denunciar que 20 mesos després de la dana encara conserva l'acta de diputat. Més de 200 entitats socials i associacions de víctimes recorreran als carrers de la zona zero de la catàstrofe, on hi va haver més morts, en una mobilització que també vol assenyalar la situació de deteriorament en què encara avui es troben el municipi i la resta de pobles amb diversos projectes urbanístics pendents d'execució. Ara anem fins a Austràlia, que endureix la llei que prohibeix les xarxes socials pels menors de 16 anys. Ho fa després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte a l'hora d'evitar que hi accedeixin els adolescents. D'aquesta manera, el govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. Antoni Albanisi, és el primer ministre del país.
Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que poden fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. Atenció a aquesta notícia, perquè toca llegir-la a poc a poc. Els Mossos han detingut una dona de 41 anys com a sospitosa de la mort del seu marit a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. La dona, infermera a l'UCI de l'Hospital de Manresa, està acusada d'enverinar amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. L'home feia dies que tenia somnolència i amnèsia i arran d'un incident mentre conduïa va acabar ingressat a l'hospital. Allà se li van fer tot tipus de proves que van descartar cap malaltia, li van donar l'alta i al cap d'uns dies va acabar morint. Segons explica la Maica Navarro a La Vanguardia, l'autòpsia va revelar que tenia restes de benzodiazepines i fentanil a la sang. Marta Ferrer.
Va ser, de fet, un company bomber qui va compartir les seves sospites amb la policia i la notícia de la detenció de la dona no ha sorprès l'entorn de la parella. Entre altres coses perquè pocs dies després de la mort de l'home, la seva dona va buidar la casa familiar i de seguida es va instal·lar al domicili un home que era la seva nova parella sentimental. Fins i tot, explica la Maica, es va organitzar una festa de benvinguda a que van assistir estupefactes algunes companyes infermeres de l'hospital. Tot plegat, sumat al fet que la dona es va negar rotundament que li practiquessin una autòpsia al seu marit, insistint que ell no ho volia i que volia donar tots els seus òrgans, va fer saltar les alarmes. L'autòpsia va revelar després quantitats de benzodiazepines, fentanil i altres medicaments que, presumptament, la dona li va administrar tant a casa com a l'hospital. La sospitosa ha passat ara a presó provisional sense fiança.
Avui és un bon dia per llegir tota la peça que la Maica Navarro publica a La Vanguardia, amb la calma, a poc i sense cap mena de dubte que això d'aquí uns mesos o d'aquí un temps acabarà sent un capítol de Crims del Carles Porta. Avui, també diumenge, Maica Navarro al suplement. Ha mort ofegada una dona de 80 anys a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. El 112 ha rebut l'avís poc després de la una del migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua un banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada, ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. A Girona, una dona de 80 anys també està en estat crític a l'hospital després d'estar a punt d'ofegar-se en una platja de Palamós, al Baix Empordà. I un home ha quedat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons informen els Mossos, ahir a la tarda hi va haver una discussió i un dels implicats va disparar diversos trets contra un altre. L'home va ser traslladat a l'hospital en estat greu, però no es tem per la seva vida. Una altra persona també va quedar ferida lleu per una bala rebotada. Els Mossos busquen ara l'autor dels trets per aclarir les circumstàncies que van desencadenar en aquest nou tiroteig a la ciutat de Barcelona. Aquest vespre, el 30 minuts de TV3 emet AP7 al límit.
Més cotxes, més risc.
És un reportatge que posa el punt de focus en aquesta autopista, la P7, que s'ha convertit en una via saturada i deteriorada per la falta de manteniment. Des que es va treure l'últim peatge ara fa 5 anys, el trànsit ja ha incrementat amb retencions habituals i talls per accidents perquè milers de persones s'han vist abocades a circular-hi. La via s'ha anat deteriorant i això l'ha dut a estar al límit. És el que explica aquest reportatge, que a més també inclou el debat sobre la inversió al Ministeri de Transports i planteja si és possible que tornin els peatges per pagar-ne el manteniment o si la gestió s'hauria de traspassar a la Generalitat. Tot plegat ho podem veure avui, a partir de les 10 del vespre, a TV3, amb aquest 30 minuts a P7 al límit. Si sou dels que compreu sovint online, potser aquesta notícia us interessa, perquè a partir de la setmana que ve, comprar productes a les plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. Dimecres 1 de juliol, la Unió Europea comença a cobrar una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. De fet, no només s'aplicarà a venedors xinesos, sinó també de qualsevol altre país no comunitari, com ara els Estats Units o la Gran Bretanya. S'hauran de pagar 3 euros de taxa per cada categoria de producte inclòs en el paquet, ho explica Cristian Castillo, professor de la UOC i expert en logística.
Tots aquells productes que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
Segons Castillo, la Unió Europea calcula que l'any passat va entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot des de l'Àsia. La xifra s'ha multiplicat per 4 des de l'any 2022. Mentrestant, la Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i a les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que permetrà als pagesos augmentar la collita. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, bon dia.
Hola, bon dia. Això no té res a veure amb els transgènics, que continuaran estrictament regulats perquè barregen els gens d'espècies diferents. El que s'aprova ara és la possibilitat d'editar el genoma intern d'un mateix vegetal vegetal per potenciar-ne els trets més afavoridors des del punt de vista nutricional pel que fa al gust o la resiliència climàtica. L'eurodiputada sueca Jessica Polgjart ha negociat la nova llei.
Estem donant als pagesos les eines que necessiten per conrear cultius més resilients al clima i competir globalment, al mateix temps que preservem les normes més estrictes de seguretat alimentària.
Els aliments que estiguin editats genèticament no ho hauran d'indicar l'etiquetatge i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu és Clara Ver.
Per als consumidors no hi ha transparència, no hi ha informació. No podran prendre una decisió informada quan vagin a comprar al supermercat.
Les fruites i verdures biològiques continuaran cultivant-se sense utilitzar llavors editades genèticament.
Gràcies, Bruno. 5 minuts per arribar a 8:45 del matí. Parlem ara de música en directe, en aquest cas d'un dels concerts més multitudinaris d'aquest any a casa nostra. Alejandro Sanz, un plaer d'emocions. L'estadi RCD Stadium de Cornellà, davant de 34.000 persones, ha presentat el seu nou disc, I ara què? I també ha repassat els seus grans clàssics amb arranjaments posats al dia que han fet les delícies d'un públic majoritàriament femení. Marc Ruiz, endavant.
Alejandro Sanz ha tornat a enamorar el públic de Barcelona amb una bona banda de músics i una bona selecció de cançons de les més de 3 dècades de carrera. El públic és veterà, com ho demostren molts dels cartells que porten. N'hi ha que remarquen que fa 30 anys que en són fans. I Alejandro Sanz els llegeix gairebé un per un. És un gran anfitrió i parla al públic amb molta tendresa. L'excusa de la gira és el disc I ara què, però el públic vol els clàssics i Alejandro Sanz ho sap. Però això ho resol amb Bésame, El vino de tu boca, Les guapes, que és la que més ha agradat de les noves, i Hoy no me siento bien, que l'ha dedicada a les víctimes del terratrèmol de Venezuela. Cançons com Cuando nadie me ve han endolcit el públic. Es podia tocar l'emoció concentrada a l'aire amb fans abraçats i amb la llagrimeta a punt de saltar. Sanz ha tancat 2 hores i mitja de música, emoció i complicitat de vells amics amb l'imprescindible Corazón Partido, un cor que aquesta nit han cosit les 34.000 persones que han omplert l'estadi de l'Espanyol.
Ja veig que el Marc Ruiz s'ho ha passat bé. Avui, a la tertúlia del suplement, Marc Molins, Oriol Marc i Núria Oriols, i per petició popular hi sumarem també el Blai Mercè, una de les veus musicals de Catalunya Ràdio, perquè ens faci un retrat d'algunes de les peces més icòniques de...
Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas.
Algunes de les peces més icòniques d'Alejandro Sanz, com Pisando Fuerte o, evidentment...
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Al final ens faran fora. El alma al aire.
Y le he robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver.
Molt em temo que avui el Blai Mercè també farà sonar Amiga Mia. Que passi ràpid. A partir de les 9, una mica d'Alejandro Sanz, també amb el Blai Mercè, la tertúlia del suplement. Més concerts d'avui, diumenge. Els Tiets actuen a la Festa Major de Rubí.
Què era això? Era això? Sempre volem massa i necessitem poc.
Un concert que començarà a 11:45 de la nit a l'Escardívol de Rubí, on el duet maresmenc presentarà la seva cançó de l'estiu, Era això, publicada aquest divendres, i una altra de les cançons d'aquest estiu...
més curta d'estany com un anunci d'estrella tant un desig de Sant Joan
que... Sant Joan, dels mallorquins Fades, que per cert aquests últims dies han rebut diverses agressions homòfobes dalt dels escenaris, imperdonable, lamentable. Per tant, des d'aquí també una abraçada pels Fades. A 11:45 tocaran aquest Sant Joan i moltes altres a la nit de l'Orgull del Masnou en un concert emmarcat en la Festa Major d'aquesta localitat del Maresme. A Barcelona... Clar, és que... Ja potser aniré al Palau de la Música. Andrea Motis, acompanyada per la Barcelona Gospel Messengers, en un concert per homenatjar Amy Winehouse, una de les seves referents musicals, quan falta una mica menys d'un mes perquè es commemorin 15 anys. Què dius ara? 15 anys de la mort de l'artista britànica Amy Winehouse. 15 anys ja han passat. Avui Andrea Motis amb aquest homenatge al Palau de la Música. Ets el cos d'una flor, ets un pou dins d'un llar. El petit de Galeril toca la fònica de Banyoles. També hi actuaran el cantant de la Ludwig Band, el Quim Carandell, i Anna Andreu, que segur que aprofitarà per interpretar aquesta versió d'Antònia Font, que acaba de publicar. Amb aquests focs artificials i d'Antònia Font els Pets, que avui actuen en un festival amb un nom que sembla posat per Lluís Gavaldàs, el festival A Cel Obert de les Masies de Voltregà, Osona. A partir de les 7 de la tarda, els Pets cantant les 40 amb el grup infantil Filomena de Taloners. Ja ho veieu, dia intens de concerts i de festivals, també amb concerts d'àmbit internacional. El Festival Blau Marí tanca avui la seva primera edició amb un concert de Rufus Wainwright. El canadenc avançarà alguna cançó del que serà el seu proper disc. Serà 9:45 al Port de Barcelona per posar punt final a aquest certamen. Qui li agafa el relleu és un altre festival nou, el Bars, que recupera el nom de la Sala del Paral·lel. Tot i això, se celebrarà al Poble Espanyol i començarà aquest vespre amb Beat, el grup format per exmembres de la llegendària banda britànica King Crimson. El grup hi ha Adrian Billow, exmúsic de David Bowie i Steve Vai, considerat un dels millors guitarristes de tots els temps. Fins al 25 de juliol hi desfilaran Morrissey, Rubén Blades, Joan Dausà, M. Clan, Lax & Busto i els Gypsy Kings amb Los Manolos. Com dèiem, el festival recupera l'esperit de l'antiga sala Bars del Paral·lel i el trasllada a un format a l'aire lliure. El recinte també incorpora oferta gastronòmica i un segon escenari dedicat als artistes emergents. I ara anem als castells. Passen davant dels castellers de Vilafranca, els de Sants i els dels Xiquets de Tarragona, la diada del Pla de la Seu. Els verds hi han descarregat 3 castells de la gamma extra, és a dir, els castells més difícils d'aixecar. Josep Almirall.
Els castellers de Vilafranca han descarregat la seva primera torre de nou de la temporada en una actuació d'alt nivell, en la qual també han descarregat el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. 3 castells de la gamma extra que els verds han acompanyat del 3 de nou. Molt bona actuació dels penedesencs, que eixamplen el seu ventall de castells de la màxima dificultat. Gran actuació també dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica per primera vegada des del 2019. Impecable el 4 de 9 de sortida, més treballat el 3 de 9 de la segona ronda i estrena del 5 de 8 per acabar. Els anfitrions de la Diada, els Xiquets de Tarragona, han igualat la seva millor actuació de la temporada, amb el 3 i el 4 de 8 i el 7 de 8, el segon de l'any, que els serveix també per agafar confiança davant l'estrena futura del 2 de 8, el 5 de 8 o el 3 de 9.
De seguida tornem amb els esports. Leo Messi continua signant un Mundial brillant. Avui, malgrat ser suplent, ha marcat de falta el 6è gol en aquesta edició, només amb 3 partits. Ja en suma 19 en tota la història dels Mundials, 3 més que Mbappé. Pausa i els esports.
El suplement, amb Roger Escapa.
Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia kèfir, un kèfir de veritat.
Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Aquesta setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. En format estalvi, pit de pollastre filetejat per 5,59, t'estalvies un 18%. I mix de fruita seca per 4,99, t'estalvies un 19%. Lidl, val la pena.
Joan, demana d'anar a Igualada.
I després a la meva mare, Olot.
Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit, 30 minuts,
aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Bon dia!
En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Passen 6 minuts de 9:15 del matí. Aquesta matinada s'ha tancat la fase de grups del Mundial i el nom de Leo Messi, Joan Fitó, és el més destacat.
Sí, perquè continua fent història. L'argentí, 6 gols en aquesta fase de grups. Avui ha estat suplent Messi, ha entrat al minut 60 i n'ha tingut prou en 20 minuts per fer això.
Y es una posición recontra.
A ver, Leo, a ver, Leo. Yo sé que tanto te pedimos. Ahí va, Messi, golazo.
Sis gols en tres partits, una animalada, realment, i és per treure's el barret, la gorra, el que vulgueu. Sí que és veritat que aquí el porter fa amb l'estàtua, és a dir, pot fer alguna cosa més. En qualsevol cas, bé, ha sortit 30 minutets perquè el reservaven i ha fet el seu golet.
Sí, ha fet el gol de falta, com deies, l'ha fet pel pal del porter, que ha fet una mica l'estaquirot. Són sis gols. Avui ha trencat un nou rècord Leo Messi perquè encadena 7 partits mundialistes marcant. Això és superar un rècord dels anys 70 que tenien noms mítics com Jairzinho o Fontaine. Un rècord, com deia, del 1970. Scaloni ha explicat després del partit que Messi ha decidit avui ser suplent.
Que él hoy podía haber jugado 90 minutos y podía, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también en que sus compañeros tengan minutos, prefirió también pensar en lo que viene, y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números que tanto la gente habla.
Sis en aquesta edició, són dos més dels que han fet Mbappé o Dembélé, que en sumen quatre. A més, el d'avui és el 19è que marca en els Mundials, i ara Messi en té 3 de marge, precisament respecte a Kylian Mbappé.
Aquesta matinada s'ha acabat aquesta primera fase del Mundial, una mica feixuga, una mica llarga, amb uns partits d'aquests de mastegar sorra. Avui comencen ja els setzens de final, per tant, o sigui, queden setzens, vuitens, quarts, semifinals i final. Encara 5 partits fins a poder aconseguir el títol del Mundial. Es farà llarg, això.
Sí, t'he de dir que el primer partit d'aquests 16 anys tampoc millora gaire el que hem vist fins ara. És un Sud-Àfrica-Canadà, una de les anfitriones.
Sud-Àfrica-Canadà.
Sí,
a casa segur que me'l fan empassar.
Que juguen avui a les 9 del vespre. D'aquesta matinada dels partits et destaco l'empat a 0 de Portugal contra Colòmbia. Portugal queda segona de grup. També el final d'infarat destaco entre Algèria i Àustria. Finalment han empatat a 3 amb un gol a l'últim segon del conjunt austríac. Tot plegat ja deixa aquest quadre definit. Espanya jugarà dijous a les 9 del vespre, precisament contra Àustria, i compta perquè en cas de victòria de la selecció espanyola jugaria contra el guanyador del Croàcia-Portugal.
És a dir, podríem tenir a vuitens de final un Espanya-Portugal, per tant, un Cristiano Ronaldo Lamine Yamal.
Correcte.
I Espanya ara juga... Oh, Àustria, en principi és assequible, això.
Sí, en principi sí. De fet, s'han classificat avui a l'últim sospir amb un gol al 96. Espanya, a més, ha caigut a la banda del quadre. Et diria que complicada, perquè jugaria contra França en unes hipotètiques semifinals. França, que s'hauria d'enfrontar abans a Alemanya. En canvi, a l'altra banda d'aquest quadre, podríem tenir unes semifinals entre Brasil i l'Argentina. Tot plegat, doncs, ho anirem desxifrant els pròxims dies. D'aquests senzens, et destaco el Brasil-Japó, els Països Baixos, Marroc o, per exemple, el França-Suècia.
Hi hauria bastant morbo també si es trobés Argentina-Portugal, és a dir, Messi contra Cristiano Ronaldo. Això pot passar?
A la final.
Fins a la final.
Sí,
uf, no,
correcte.
No, no passarà.
Estan a bandes del quadre diferents.
Mm-hmm. Avui, més enllà d'aquest Mundial de Futbol, tenim altres cites destacades. La primera és a Manresa.
El Nou Congost, perquè a un quart d'una del migdia, partit de la selecció catalana, feia 3 anys que Catalunya no jugava un partit amistós. L'últim va ser contra l'Argentina, també es va disputar el Nou Congost. Avui Catalunya juga contra la Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau, que és el seleccionador català, va passar ahir pel Tot Gira.
El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no?, i crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport, i bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet, però bueno, s'ha pogut fer i ha costat, eh?, s'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
Una convocatòria una mica descafeinada, per
sí,
això, eh?
Sí, sí, perquè falten noms potents com el de Joel Parra, jugador del Barça, Pierre Oriola o també Oriol Paulí, tots tres convocats amb la selecció espanyola, que juga demà a finestres FIBA. Tampoc hi ha Ricky Rubio, i noms destacats d'aquesta convocatòria, el de Guillem Vives de la Penya o el de Pep Busquets del Bàsquet Girona.
He vist el conseller d'Esports, el Berni Álvarez, convidant a tots els catalans a assistir a aquest partit i recordant que ell va participar en un dels últims partits de la selecció catalana amb 5 triples. Hi ha el vídeo recopilatori d'aquests 5 triplassos de Berni Álvarez, que, evidentment, a banda de conseller, molt abans va ser jugador professional de l'ACB i un tirador letal que ho demostra. També, si recupereu aquest vídeo a les xarxes, val la pena veure com la mecànica que tenia. A MotoGP, avui es disputa la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos.
En Marc Márquez, sortint des de la 7a posició, ahir va acabar 6è a la cursa sprint, avui surt 7è, però ja avisa Marc Márquez que el d'avui serà un diumenge complicat.
Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien, hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición, nos han regalado esa al final con la penalización de Peco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos, lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
Jorge Martín sortirà des de la pole. Bezzecchi, líder del Mundial, ho farà des de la tercera posició. Márquez és a 42 punts de l'italià a la general del Mundial. També en motor, una hora més tard, això començarà a les 2, MotoGP. A les 3 arrencarà el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. George Russell surt des de la pole. Els dos Ferraris, Leclerc i Hamilton, segon i tercer. I el líder del Mundial, Kimi Antonelli, surt des de la quarta posició.
Un dels noms d'aquestes últimes hores és el de la catalana Mireia Benito.
Perquè s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova a Sabiñánigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix doblet. Dijous es va proclamar campiona en la prova contra rellotge. És el primer triomf de Mireia Benito en aquesta modalitat i ahir també va passar pel Tot Giro.
Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment, és una passada.
I encara un apunt més, en aquest cas d'hoquei patins, perquè aquest diumenge avui es juga la tornada per l'ascens a l'hoquei Lliga, una hoquei Lliga que va guanyar l'Igualada fa pocs dies. Doncs avui, ascens per disputar aquesta hoquei Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu, amb 2-3 pel Vilafranca al partit d'anada.
Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
Bon dia.
Com veurem la lluna aquesta setmana?
La podrem gaudir plena, de fet, serà demà plena. Demà dilluns, dia 29, la tindrem plena.
A quina hora ha sortit el sol avui a Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany?
A les 6 i 15 minuts.
I a quina hora es pondrà?
21 a 28.
Una abraçada, Joan Anton.
A tu.
Temperatura Cornellà del Terri, Jofre Genuer, aquesta hora?
Doncs ara mateix la temperatura és força elevada, al voltant d'aquests 20-21 graus, amb tendència a pujar força, però menys que ahir, perquè ahir es va arribar a superar els 36-37, per tant que la calor continua sent protagonista, baixa un palet a les comarques de Girona, que és on ahir doncs va tornar a haver-hi valors fraccions als 39, Figueres, per exemple, però continuem amb valors més de finals de juliol que no pas de juny, avui.
Fins quan durarà la broma? A veure, va. No, perquè és que al final dius, ostres...
A veure, el problema és que el descens de les temperatures no contenta mai a tothom, perquè no és de manera general, cada sector del país té les seves peculiaritats. Avui, per exemple, la broma ja haurà durat prou. Al Pirineu, especialment, i a la Franja Ponent a partir de la tarda. Aquí sí que es notarà un descens de les temperatures, però la resta no. Haurem d'esperar més dies. I, de fet, ja avancem que a la façana litoral, i sobretot al voltant de la costa central, és dels llocs on baixarà menys la temperatura. En tot cas, sí que es notarà força a partir de dimecres i especialment la matinada dijous. Aquí sí que notarem un alleujament de manera generalitzat. Però fins a llavors el descens serà progressiu i, a més, és que passarem de temperatures anormals molt per sobre del que seria habitual. Com dèiem, ara estem tenint valors que són més típics 10 anys enrere, a finals de juliol. Passarem a temperatures pròpies per l'època, en tot cas. És a dir, que la calor continuarà sent present, com és habitual a l'estiu. Per tant, és més que res fer-nos la idea de que la calor aquesta calor tan intensa afluixarà una mica i tindrem una calor més típica. Bàsicament seria aquest el missatge. Sí que en alguns indrets del territori fins i tot pot refrescar força, però ja estem parlant de zones doncs, al nord del país, zones també més elevades i més a l'interior, no pas a la façana litoral. No sé si amb tot això et contento una mica amb l'explicació del descens de les temperatures.
Jofre, no és culpa teva, ja ho saps, però clar... No et sentis malament, però és que... Bé, sé que també és molta pressió per vosaltres, perquè la gent n'està tipa, n'està farta.
Jo el primer, eh?
Clar,
no,
sí,
el que passa que també... Jo també l'espero, però a nivell general hi ha un descens, perquè de valors, pròpiament valors, sí que baixaran, però molt probablement al llarg de la setmana tindrem el comentari d'on està el descens de les temperatures, eh? I sobretot a les zones més poblades. En fi...
Ànims.
Que compta aquesta tarda que hi haurà algunes tempestes a l'Alt Pirineu que poden ser localment una mica intenses.
Dutxes d'aigua freda. Salut, gràcies, Jofre.
Que vagi bé.
Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Tenim un petit problema, no sé si d'avisar assistència mèdica. Tenim un crim a l'estudi de Catalunya Ràdio.
No s'alarmi ningú. Saps allò que t'afaites al matí i talles un capilar, una cosa que molts senyors segur que els ha passat i no s'acaba de tallar.
Fa estona que estàs sent gran.
No, bueno, tampoc no... Escolta'm, que tinc un sesveri, eh?
Jo avui he quedat amb alguns amics per a veure el partit i tinc un amic que és molt ultra del Madrid, sempre acabem discutint, i no va a la selecció espanyola, precisament, perquè n'hi ha massa jugadors del Barça.
Tot això que m'estàs explicant ho pots fer igualment sense que mai hi hagi una transacció econòmica. En
Exacte.
Comptes d'apuntar-te a gigolos.com o com es digui aquesta plataforma, et pots apuntar a Tinder i l'experiència la tindràs igual.
Exacte.
Aleshores, però... per què no ho fas a Tinder i ho fas a canvi d'uns diners?
Mira, molt senzill. Jo penso que el meu temps té un valor. Si jo decideixo que en aquest moment algú, per algo que faria gratuïtament, em vol pagar, jo no diré que no, sóc empresari. O sigui, s'ha de dir molt clar. Per fer el mateix que faria gratis em paguen, pues, per què no ho faria?
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És diumenge 28 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Pedro Sánchez.
Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo.
El Comitè Federal del PSOE tanca files amb el president espanyol que defensa la seva resposta davant el degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura.
Alejandro Fernández.
Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses...
Ratificat pel PP català com a cap de files en un congrés on ha situat l'actual portaveu parlamentari Juan Fernández com a segon de bord. També hi ha intervingut Núñez Feijóo, que ha acusat Pedro Sánchez d'haver-se atrinxerat antidemocràticament a la Moncloa.
Alejandro Sanz.
34.000 corazones partidos que han omplert l'RCD Stadium per vibrar el ritme del cantant madrileny. Sanz ha presentat el seu nou disc I ara què, però també ha repassat els seus grans clàssics com El alma a l'aire, Amiga mía o I si fuera ella.
Per petició dels tertulians Marc Molins, Núria Oriols i Oriol Marc, avui un retrat d'Alejandro Sanz a través de Blai Mercè a la tertúlia del suplement. Avui també és un dia que es compta en tres xifres. La primera és el 41.
Graus i mig, els que s'han assolit a Alemanya en una onada de calor que causa estralls a tota Europa. A París, en les últimes 24 hores, la calor ha provocat la mort d'un centenar de persones i ha desbordat els serveis funeraris.
2.000.
Persones que han omplert, en aquest cas, els carrers de Barcelona la marxa de l'orgull LGTBIQ+. A Hongria, desenes de milers de persones també s'han concentrat a la capital, a Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull sense l'homòfob Víctor Orbán al poder.
6.
Gols, com 6 sols, i mai més ben dit si parlem de l'Argentina. Els que porta Leo Messi en aquest Mundial després de marcar de falta aquesta matinada contra Jordània, i això que només ha jugat 20 minuts.
Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Marc Molins, l'Oriol Marc i la Núria Urriols. Un mateix 28 de juny, en aquest cas de l'any 1999, Antoni Bassas va entrevistar la cantant de Lanzarote, Rosana, que l'endemà presentava el seu disc, Luna Nueva, al poble espanyol, una dona de poques paraules.
Optimismo. Aquesta és una paraula que surt sovint i que es transpúa, aquesta persona entra a l'estudi. Hoy me parece que vienes acusando el cansancio, no sé si de la gira, pero bueno, y sin embargo, los ojos te sonríen. A pesar de todo, a pesar de la hora y estas cosas, sí, ¿no? Los ojos te sonríen.
Una dona de poques paraules, però de grans hits. Si tú no estás.
No quiero estar sin ti.
El talismán.
El talismán de tu piel me ha dicho...
Oh, a fuego lento.
A fuego lento tu mirada.
Durant els més de 30 anys de carrera, Rosana ha publicat una quinzena de discos i dues cançons seves han estat banda sonora de pel·lícules, atenció, de Quentin Tarantino. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la D1 al 614, però ens podeu escoltar des de Recife, des del poble espanyol o des de sota l'ombreta de l'arbre on us resareu per no torrar-vos a fuego lento.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Diari Ara. El Toni Soler avui defensa el dret a canviar d'opinió en gairebé tots els temes en un article que es titula Elogi del canvi de parer. Marina.
Si tothom digués soc d'Esquerra o soc del PP amb el mateix orgull i convicció amb què altres diem soc del Barça o soc de la Penya, no caldria celebrar eleccions, sinó només passar llista, diu. El periodista posa sobre la taula dilemes com podem ser favorables a la immigració sense traves i al mateix temps defensar la continuïtat de la identitat catalana, o podem defensar l'educació inclusiva que no deixi ningú enrere i la detecció i promoció de l'excel·lència. Soler fa servir la metàfora dels elefants a l'habitació per parlar dels problemes que té Catalunya, alguns que arrossega de fa temps, com la identitat i també la relació amb Espanya, i d'altres més recents, com el fenomen de la immigració, l'habitatge o el canvi climàtic. Doncs bé, sobretot això, confessa que ha canviat d'opinió en moltes coses, però en les seves conviccions independentistes diu aquí no ha canviat de parer.
També el diari Ara, avui ens fixem en l'anàlisi que fa la Mireia Esteve, posa la lupa en la relació Esquerra i PSOE.
Sí, Gabriel Rufián va dir dijous que ja s'ha posat en contacte amb els socialistes per parlar dels pressupostos de l'any que ve, una jugada que Esteve defineix com intentar posar la pilota a la teulada del PSOE mentre segueix pendent de qüestions com la liquidació de part del deute del Fla o els acords signats per la investidura de Sánchez i Illa. Tot plegat per concloure que Esquerra vol posar a tots els focus a Madrid, amb la legislatura espanyola penjant d'un fil i amb la carpeta de pressupostos tancats a Catalunya.
I avui una radiografia a La Vanguardia de la Lola García explorant l'apropament entre el Partit Popular i Junts.
Sí, Junts es vol desenganxar de Sánchez, però sense provocar encara eleccions. Per això fa equilibris proposant-li que la legislatura continuï amb un altre president i votant amb el PP una qüestió de confiança. Escriu un article on García apunta que, en la seva opinió, Junts no té gaire clar què votaria si el PP presentés una moció de censura i pronostica que si el Suprem no posa traves a l'amnistia, la relació entre formacions fluirà millor. De fet, afirma que la comunicació entre els dos partits no s'ha trencat en cap moment, malgrat que ara mateix guardin les aparences per no provocar malentesos, Junts i PP. Junts pensa més a curt termini i ara els convé que Sánchez continuï a la Moncloa uns mesos més, però quan Puigdemont torni a Catalunya el seu objectiu virarà i necessitaran buscar el seu millor resultat, la seva veritable prioritat.
Al Washington Post, Albert Postils, es pregunten què passa amb les relacions de parella quan arriben a la jubilació.
Perquè la jubilació promet un luxe que moltes parelles no han tingut durant anys, que és tenir temps, però això es pot convertir en un arma de doble tall. L'article planteja quatre grans obstacles als que s'enfronten les parelles que entren en la jubilació. El primer és la pèrdua de confiança i d'identitat. perquè en l'etapa laboral acostumen a forjar la nostra identitat a través de la feina i tenim metes a perseguir, però quan arriba la jubilació hi ha el risc d'esperar que sigui la teva parella qui t'ofereixi tota la validació. El segon, passar molt temps plegats. Pot haver petites manies de la teva parella que abans amb prou feines notaves, per exemple, la manera com mastegava, i cada cop t'és impossible ignorar quan passes tot el dia al seu costat.
És a dir, no t'adones com mastega fins que et jubiles.
Exacte, i això, segons els experts, afavoreix que descarreguis totes les teves frustracions i el mal humor en una sola persona.
Per culpa de com mastega.
El tercer, les expectatives financeres. La jubilació implica passar de guanyar diners a viure de la pensió i per moltes parelles aquesta pèrdua d'ingressos regulars desperta l'instint d'estalviar. I aquí llegim és important saber què prioritza cadascú. Per exemple, si donar més recolzament financer als fills adults o centrar-se en el matrimoni i gastar-se els diners en viatges i altres activitats. I per últim, el concepte de jubilació ideal. Per un, pot ser una oportunitat per aprendre, créixer i perseguir ambicions postergades i per l'altre, una oportunitat per abaixar el ritme i establir una rutina més tranquil·la.
Avui el suplement.
Avui el suplement a quarts d'11 coneixerem de més a prop en Canyut.
A mi em va anar molt bé, que no hi hagués alcohol. Jo, de fet, venia el dia anterior d'haver promès que estaria una temporada llarga sense beure alcohol. Perquè vaig tenir un periple, que està tot relacionat, i dic, hòstia, m'acaben de donar un premi. Deixo l'alcohol i ja, saps? Des de dalt ja volen un altre cop obrir la font picant. I no, vaig arribar allà a l'anunci, que et fan repetir molts cops l'escena. De fet, està ple d'aigua mineral i de, en fi, d'altres begudes, diguem, com es diuen... refrigerios, no?
Isotòniques.
Isotòniques. I llavors, home, en algun moment m'hagués fotut una estrella per calmar-me, perquè, clar, és molt masoquista, això, no?
Vull dir, el ja famós Canyut de l'anunci estrella de cervesa és, en realitat, el Xavier González Arnau, un artista i pintor amb un món interior fascinant. Aquesta setmana l'hem visitat a la seva masia, al mig del bosc, a tocar de Celrà, al Baix Empordà, i hem descobert que, en realitat, dins del Xavier González Arnau també hi ha una mena de Viggo Mortensen a punt de causar l'estrellat. El sentirem a quarts d'11 del matí, en un matí de diumenge, en què també vindran la Marta Ferrer i la Rosa Rodon amb les Amigues de les Arts, les recomanacions i les propostes gastronòmiques, els de la Setmana Tràgica, la Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio, el Roger Mas, el David Carabent, i a l'Eclipsi avui les nits de l'actriu Mercè Arànega.
El suplement amb Roger Escapa.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
L'Angie.
Ho veus?
Okay.
L'Angie Anys. Això és molt nostre.
Molt.
Tant nostre com dir... Posarem llum?
A la foscor.
O com dir... Aventureres, aventurers.
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
Cada partit juguem tots amb el 3x2 en els gelats Bombó Mini Magnum ametllat, blanc i assortiment pack de 6. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat. Avui, el Tot Gira...
Orgasme sideral a la República Txeca amb la victòria del Tro de Cervera.
Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi de Motos dels Països Baixos.
Continua l'operació remuntada de Marc Márquez.
També seguirem el desenllaç del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
A les 5 rebrem a l'estudi a les campiones de Lliga de Waterpolo, el Mataró del Dani Ballart.
Farem la prèvia de Wimbledon, que comença demà amb l'Àlex Corretja.
I la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya de bàsquet d'aquest migdia.
I a les 7, Hora Mundial, amb els nostres analistes Sònia Gelmà i Roger Bosà, des dels Estats Units.
I a les 8, Hora Tour de França, amb tota la prèvia del Gran Depart de Barcelona de la setmana que ve i l'humor dels minuts escombraria per tancar el programa.
Tot gira.
Avui, de 4 a 9, amb David Clopés.